En aquest capítol del podcast del MAC Gran Reserva escoltarem l'entrevista que Humberto Salerno va actuar a Jordi Castanyer, director general de l'empresa La Llucana, sobre les novetats en els serveis de streaming de l'empresa catalana. La segona part del podcast estarà dedicada a conèixer l'informe anual sobre l'estat del sector elaborat pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
L'Audiovisual MAC, l'actualitat de l'audiovisual de quilòmetre zero.
La Llucana és una empresa especialitzada en els serveis de retransmissions i streamings. Bonding, videoconferència, retransmissions 360 o connexions via satèl·lit són alguns dels proveïments que aquesta empresa catalana, a més de 3 dècades de funcionament, ofereix als seus clients. Escoltem la conversa que va mantenir Jordi Castanyer, director general de La Llucana, amb Humberto Salerno, al MAC d'enguany.
La Llucana és una empresa amb més de 30 anys d'experiència en l'audiovisual i una dècada de lideratge en el live streaming, oferint solucions integrals per a la producció d'esdeveniments en directe d'última generació. Estan especialitzats en realitzacions remotes amb latència ultrabaixa, hosting de vídeo, serveis punt a punt i distribució de senyals. És un plaer que en aquesta edició especial del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya ens acompanyi el seu director general, el Jordi Castanyer. Benvingut i gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
30 anys en aquest sector, heu vist moltíssimes coses, heu vist una evolució trepidant, però què us ha permès posicionar-vos com a experts en solucions a latència ultrabaixa i quins avantatges ofereix aquesta experiència híbrida als vostres clients?
Bé, de fet, d'arrel de la pandèmia cap aquí, nosaltres venim de l'streaming, doncs de molt més enllà, no? En el 2010-2011 nosaltres ja fèiem directes. Vam començar a fer directes per streaming quan bàsicament no es coneixia o eren molt poques les empreses que feien aquest tipus de servei, i a partir d'aquí, doncs, i arrel de l'evolució, nosaltres vam començar a fer curses de muntanya, val? En la qual, doncs, situàvem càmeres en punts estratègics, intentàvem portar internet fins a aquell punt a través d'antenes i repetidors, etc., no? Tot això ens va anar a fer evolucionant i, per sort, per uns o per desgràcia d'altres, no? La pandèmia a nosaltres ens va posicionar molt bé dintre d'aquest camp. I aquí ens va permetre fer un pas més endavant davant de necessitats de clients nostres que volien, doncs, oferir alguna cosa més que el tradicional streaming convencional, doncs, que podríem fer, doncs, o aquí amb un set o amb un plató de televisió o a l'exterior, doncs, amb una plaça, no? I va ser quan vam començar a treballar amb motxilles, doncs, de 4G per mirar de quina manera li posàvem amb un càmera runner i podia seguir una cursa, o amb una bicicleta per poder seguir un runner, etc. I l'any 2020 se'ns va presentar aquesta oportunitat, el 21 la vam materialitzar, i a partir d'aquí, doncs, fins a la data, doncs, ens hem anat especialitzant en aquest tipus de produccions i de serveis, els quals, doncs, ara hem fet més upgrades i ens permet, doncs, fer realitzacions directament totes des de les nostres estudis a Sabadell i només enviant les necessitats bàsiques que fa falta, doncs, perquè aquestes senyals arribin, doncs, a Sabadell, no?
Quins són els majors desafiaments de connectivitat que afronteu a les produccions en directe?
Doncs imagina't que en una situació outdoor, doncs, d'un esport de muntanya, que pugui ser bicicleta, pugui ser una cursa, no? un trail, de que et trobes en zones, doncs, que tens zero cobertura. Tu estàs a la muntanya i segons en quins moments, doncs, et pots trobar que no tens gens de cobertura. Nosaltres ens trobem en moltes curses que hi ha zero cobertura, però quan dic zero cobertura és que no hi ha absolutament res, i a partir d'aquí, doncs, nosaltres implementem la nostra xarxa privada per tal de portar les imatges fins a casa, fins al centre de producció, en el qual, doncs, fem tota la realització, no? Llavors això ens permet a nosaltres crear xarxa privada, tot es fa amb radiofreqüència i amb tecnologia mesh, que això que fa és que a base de repetidors que tenim, doncs, o bé amb dron o les pròpies motxilles, ens permet crear una malla, una xarxa, que ens dona cobertura, doncs, amb un radi, doncs, tranquil·lament de 6, 10, 15 quilòmetres.
Heu realitzat projectes molt destacats a Catalunya. Com aquests casos d'èxit demostren la vostra capacitat per gestionar esdeveniments d'alta complexitat i quines oportunitats veieu en el creixement del mercat audiovisual català?
Bé, jo crec que tal com està avui en dia, o sigui, una cosa és una cosa és parlar de d'intel·ligència artificial aplicada, doncs, al que estem fent nosaltres, no? La intel·ligència artificial nosaltres el que ens permet bàsicament, doncs, és poder fer mapes de cobertura en temps real i saber exactament en quins punts hem de col·locar antenes per saber que tindrem cobertura, no? Doncs nosaltres en aquest sentit ens hem avançat això, no? O sigui, hem intentat sempre anar un pas per davant i allà on no hi havia cobertura 4G hem implementat aquests sistemes, no? Però a més, jo crec que la tendència i cada cop més a nivell d'infraestructura, sobretot a nivell de personal, són els desplaçaments, no? El tema de fer remotes, el tema doncs, de que hi hagi ultra low latency permet que cada cop hi hagi més elements que els puguis tenir sempre concentrats en un mateix lloc, prop d'on viuen aquestes persones, no haver-los de desplaçar doncs, al País Basc, Andalusia o a segons quins punts d'Espanya, en la qual cosa els costos de producció doncs, en aquest cas no es multipliquen sinó que disminueixen, no? I pot ser més competitiu.
El sector dels esdeveniments en directe i l'streaming estan en constant transformació. Per tant, m'agradaria saber com visualitzes el futur de les produccions remotes i els esdeveniments híbrids.
Val, el que ho comentava fins ara, no? O sigui, jo crec que cada cop més ens estem anant a reduir costos. L'única manera que tenim de reduir costos és intentar evitar els desplaçaments del personal als llocs on succeeix, on hi ha la notícia, i per tant nosaltres en aquest sentit doncs, el que presentem aquí ha estat una unitat mòbil híbrida que el que permet és només disposar de les càmeres i tota la resta de senyals es realitzen, es produeixen directament doncs, als estudis nostres a Sabadell. Aquí està el futur. Jo crec que l'avantatge és la ultra low latency, que la ultra low latency és que és latència quasi zero, és a dir, nosaltres estem fent la demostració aquí que tens un RCP, l'estàs bellugant i no saps realment quasi quina és la càmera que està aquí o la càmera que et ve retornada de Sabadell. Per tant, el nostre focus el tenim posat en aquests moments aquí.
Com valoreu la vostra presència en el mercat de l'audiovisual de Catalunya?
Doncs molt positiva. Portem tota la matinal doncs, que han anat passant diferents tipus o tipologia de gent, doncs òbviament del sector, interessades, curioses, d'altres ho desconeixien i han mostrat interès. Per mi l'objectiu s'ha complert en aquest sentit, val? Perquè al final és conèixer gent o retrobar-te amb gent. Vull dir, jo repeteixo, ho porto dient tot el dia, no? Des de l'any 1987 en el sector, i vulguis o no, coneixes molta gent que avui m'ha fet molta il·lusió retrobar-me amb ells, no? Amb la qual cosa doncs, ha sigut doblement reconfortant, no? Per una part la part de negoci i per altra part la part més de networking, de socialització doncs, del que ha estat aquest retrobament amb gent del mitjà.
Jordi Castanyer, director general de la Llucana, gràcies per la confiança en el mercat de l'audiovisual de Catalunya i desitjar-vos molts èxits en el futur.
Moltes gràcies a vosaltres i així esperem que així digui. Gràcies.
El segon bloc del programa està dedicat a la presentació que dugué a terme Laura Pinyol, vicepresidenta del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, sobre l'informe anual del sector del CAC.
Bon dia, seguim amb una nova sessió del MAC aquí a la nou veu de Rocambert. Ara és el moment de conèixer els resultats de l'informe anual del sector audiovisual que elabora cada any el CAC. Ja ho saben, permet conèixer, entre altres, les principals novetats del sector, les tendències i també l'oferta de continguts. La presentació va a càrrec de la vicepresidenta del Consell Audiovisual de Catalunya, Laura Pinyol. Endavant.
Bon dia. Crec que això, si m'equivoco de paper. Bon dia a tothom. En primer lloc, volíem agrair al Mercat Audiovisual de Catalunya l'oportunitat que ens dona de presentar l'informe sobre l'audiovisual a Catalunya del 2024. És un informe que el Consell de l'Audiovisual elabora cada any i que tenim el convenciment que serà del vostre interès. El 2024 ha estat un any especialment significatiu per a l'audiovisual català. Hem commemorat tres aniversaris que marquen tres pilars del nostre sistema mediàtic: els 100 anys de la ràdio a Catalunya, amb el centenari de Ràdio Barcelona, els 40 anys de la Televisió Nacional de Catalunya, amb una trajectòria clau en la cohesió i la llengua catalana, i els 25 anys de la xarxa audiovisual local, vertebradora del territori i la comunicació de proximitat. Aquests tres aniversaris no són només motiu de celebració, sinó també d'avaluació i de projecció de futur. Aquest informe que presentem avui ens ofereix precisament això, una mirada completa amb dades, context i propostes per afrontar reptes d'un sector que canvia ràpidament però que juga un paper fonamental en la nostra societat. Ja veureu que anirem puntejant un tema i un altre, com que anem amb el suport de les diapositives aquestes, que ja no són diapositives, evidentment, però en diem així perquè som com boomers, anireu seguint perfectament. Comencem amb una mirada a la indústria audiovisual al món. Les últimes dades són optimistes, ja que el 2023 el sector audiovisual mundial va facturar 2,8 bilions de dòlars amb un creixement del 5% superior al de l'economia mundial. El principal motor de l'audiovisual global continua sent, amb diferència, els Estats Units, però la Xina, la Índia i Indonèsia guanyen força. La publicitat audiovisual també supera la despesa directa de la ciutadania i el 2026 la publicitat digital podria superar el bilió de dòlars per primera vegada. A Espanya es preveu un creixement anual del 2,6% fins al 2028 amb una facturació estimada d'uns 43 milions d'euros. A Catalunya, segons les dades d'Acció, la facturació del sector audiovisual català va assolir el 2023, la xifra va superar amb escreix dels 8.636 milions d'euros, el que suposa un 14% respecte a l'any anterior. Aquest dinamisme situa l'audiovisual com un sector estratègic que representa prop del 3% del PIB. Més de 4.000 empreses, la majoria de perfil de petita i mitjana empresa, es dediquen al sector audiovisual i en termes d'ocupació el sector ha registrat un creixement destacable amb una mica més d'un 12,5% dels llocs de treball que ocupen 41.800 persones. Cal dir que aquest creixement es concentra sobretot a Barcelona i a la seva àrea metropolitana. Catalunya també s'ha consolidat com un pol d'atracció internacional en el sector audiovisual. Actualment és la novena regió del món en nombre de projectes d'inversió estrangera. Si ens centrem en l'àmbit europeu, ocupa la quarta posició dins la Unió Europea en capacitat de captació d'inversions en aquest sector. També cal destacar l'ecosistema de start-ups. Avui Catalunya compta amb 335 start-ups audiovisuals, més del doble de les que hi havia just abans de la pandèmia. Aquest dinamisme reforça el paper de Catalunya com a hub innovador i atractiu per a projectes nous i talent internacional. Una de les iniciatives claus per reforçar aquest sistema, l'ecosistema català, és, com bé sabeu, la Catalunya Media City. Es tracta d'un projecte estratègic que compta amb la col·laboració d'institucions públiques del sector industrial i diversos centres de recerca. Una de les actuacions destacades és la transformació de la nau Turbines de Sant Adrià de Besòs, que forma part d'una inversió global de gairebé 16 milions d'euros destinada a noves infraestructures. A més, s'estan impulsant nous platós al Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa, amb l'objectiu de captar grans produccions internacionals i reforçar encara més la competitivitat de Catalunya en aquest sector. El sector compta també amb el recolzament d'institucions públiques que subvencionen i fomenten l'audiovisual en aspectes cabdals com la producció, la distribució, la promoció i el foment del talent i de la llengua catalana, entre d'altres. Els ajuts públics són la clau per a la indústria de Catalunya i el 2024 van assolir 130,2 milions d'euros. L'Institut Català de les Empreses Culturals, l'ISEC, va ser l'organisme que més dotació hi va destinar amb 50 milions d'euros, gairebé el 40% del total. Una altra font d'ingressos, com no podia ser, és la publicitat i les notícies en aquest aspecte són positives. Després del sotrac de la pandèmia, en què es va ressentir molt, ja es pot dir que el mercat publicitari s'ha recuperat. A Espanya la inversió publicitària en mitjans va superar els 6 milions d'euros. I aquí us portem les dades d'inversió a Catalunya del 2024, que tot just ahir les van presentar InfoAdex i el Col·legi de Màrqueting i la Comunicació de Catalunya. Els anunciants catalans van invertir 881 milions d'euros en publicitat, però només hi van destinar un 15% d'aquesta quantia a anunciar-se en mitjans catalans. Un any més, els diaris i els dominicals són els mitjans catalans que més inversió atrauen. I pel que fa a l'audiovisual, la ràdio catalana supera la televisió i el cinema en ingressos publicitaris. No us descobreixo res si us dic que l'ecosistema mediàtic català és complex i divers, com tot el que és català, en definitiva. El sistema audiovisual propi de Catalunya cohabita amb l'espai de recepció audiovisual estatal i amb serveis en línia que provenen de fora del territori espanyol. Si ens centrem en els serveis audiovisuals pròpiament establerts a Catalunya, pròpiament establerts és significatiu, l'any 2024 hi havia 494 serveis audiovisuals, un total de 66 canals de televisió i de 428 emissores de ràdio, amb una proporció bastant equivalent entre els mitjans públics i els mitjans privats. Aquesta oferta reflecteix la diversitat i la riquesa del sector, on destaca l'oferta radiofònica, l'àmbit local i la proximitat de les seves emissions. A l'informe trobareu molta més informació sobre qui és qui a l'audiovisual català i, a més, és el que vosaltres més bé coneixeu. En els últims anys hem ampliat la mirada sobre l'audiovisual analitzant el sector dels videojocs. Ens sembla rellevant perquè és un sector on Catalunya és líder. Destaca els ingressos globals en aquest segment de negoci, que el 2024 va ser de 178 milions de dòlars. Catalunya, com us deia, ocupa una posició de privilegi en aquest àmbit. D'una banda, lidera a Espanya la facturació i ocupació dins del sector i a escala internacional, d'altra banda, entre el 2019 i el 2023, Catalunya va ser la regió europea amb més projectes d'inversió estrangera directa en aquest àmbit. Ara bé, el 2023 i el 2024 han estat anys convulsos per aquest sector a escala global. Els sectors dels videojocs i els d'esports han viscut recentment una crisi important. Si no sou jugadors habituals, potser no ho sabíeu. Però durant la pandèmia, el confinament va provocar un auge de l'activitat i de les vendes i posteriorment, quan la situació s'ha normalitzat, s'ha produït una situació de sobreproducció que el mercat actualment no pot absorbir tots els nous títols que es llancen. I això ha comportat més de 25.000, perdoneu, acomiadaments globals i el tancament de diversos estudis d'arreu del món. Canviem una mica de tema, que ja us deia que aniríem puntejant. Com a organisme regulador, el CAC, també fem a l'informe una anàlisi de les novetats en matèria legislativa. No sé si és el que us apassiona, però és rellevant. No m'estendré, aquí només us donaré dues pinzellades. A grans trets, el 2024 destaca, en primer lloc, l'aprovació de dos reglaments de la Unió Europea, una norma de gran abast que té efectes harmonitzadors dins del mercat interior europeu. En primer lloc, disculpeu, com us deia, es tracta del Reglament Europeu sobre la Llibertat de Mitjans de Comunicació, conegut com a EMFA per les seves inicials angleses. Preveu mesures per garantir la independència, la transparència, el pluralisme als mitjans, així com la lluita contra la desinformació i per l'educació mediàtica. I com a novetat rellevant, volem destacar que l'EMFA preveu la creació d'un comitè europeu de serveis de mitjans que plegarà les autoritats de regulació dels estats membres. I en segon lloc, com a novetat legislativa del 2024, trobem el nou Reglament Europeu sobre la publicitat política. Aquesta regulació s'aplica als missatges que tenen per objectiu manipular en eleccions o referèndums dins d'Europa. L'accent no es posa tant en el contingut dels missatges, sinó en les condicions de la seva difusió, garantint així la transparència i l'equitat en l'espai informatiu durant els períodes electorals. A banda de la normativa estricta, volem destacar que després de 15 anys, el 2024, també es va aprovar el nou contracte programa de la CCMA. Establert per al període 2024-2027, preveu un pressupost global de 1.569 milions d'euros. D'aquest total, 1.347 corresponen a aportacions públiques garantides per la Generalitat de Catalunya. Els objectius estratègics del contracte inclouen fomentar la cohesió social, posar la ciutadania al centre, atreure nous mitjans a nous públics, disculpeu, impulsar la transformació digital, la indústria audiovisual i promoure la llengua catalana i la sostenibilitat organitzativa. El 2024 també va ser l'any en què es va llançar el projecte de nou pla tècnic de la TDT que preveu la implantació del sistema de segona generació de la TDT i al mateix temps millora també l'eficiència de l'espectre. Aquest nou sistema permetrà les emissions de televisió en ultra alta definició amb so immersiu i una millor experiència per l'audiència. El projecte finalment es va aprovar aquest mes de març passat mitjançant el Reial Decret 250/2025 i es desplegarà de manera progressiva en dues fases. La primera ja està en marxa i la segona està condicionada a l'actualització del parc de receptors de la tecnologia UHD. Pel que fa al consum de ràdio, i deixem enrere ja la normativa, la Ràdio Generalista Catalunya manté unes dades molt positives. En primer lloc, volem destacar com a dada meritòria que un 70% dels oients de casa nostra escolta Ràdio Generalista en català. Pel que fa al pòdium d'audiència, ja ho sabeu, no despellem res, RAC1 és líder amb 884.000 oients, seguida de Catalunya Ràdio amb 634.000, el millor resultat dels darrers anys, dels darrers 4 anys concretament, i la cadena SER és la tercera amb més de 400.000 oients diaris. Els hàbits de consum en matèria de televisió reflecteixen les tendències dels últims anys en què la televisió en un ús més competent de la televisió connectada i la televisió híbrida. Així veiem que el consum diari de televisió tradicional continua a la baixa. A Catalunya, El consum és de 2 hores i 36 minuts al dia, mentre que Espanya, per primer cop, se situa també per sota les 3 hores. En audiències, TV3 manté el seu lideratge com a canal més vist, amb una quota del 13,7%, mentre que Espanya ho és Antena 3, amb el 12,6%. A continuació, analitzem les plataformes de vídeo sota demanda. Segons l'Observatori Europeu de l'Audiovisual, a Espanya hi ha més de 200 serveis de vídeo sota demanda. Són serveis molt diversos, tant en dimensió com pel que fa als continguts que ofereixen. En aquest sentit, volem destacar que hi ha un augment significatiu dels serveis amb continguts per a adults. Pel que fa a les plataformes de pagament principals, segons dades de l'IGM a Catalunya, més de la meitat de les llars catalanes disposen de Netflix, seguida de prop per Prime Video i a més distància Disney Plus. Una de les preocupacions del Consell és la presència del català en aquestes grans plataformes. Segons un estudi de la Universitat Carlos III de Madrid, només hi ha 62 obres en versió original en català als seus catàlegs, tot i que això representa 15 títols més respecte al 2023. Hi ha molt camí per recórrer per tal d'augmentar la presència de producció audiovisual en català a aquestes plataformes. Pel que fa a les xarxes socials, a Catalunya el consum mitjà és de 2 hores i 18 minuts. Aquesta xifra és superior a la mitjana espanyola, però equival a la mateixa de mitjana mundial. Es constata una evolució coherent amb els darrers anys, en què Instagram i TikTok compten amb un creixement en nombre d'usuaris molt important, mentre que Facebook continua baixant i l'antiga Twitter, l'X, es manté malgrat tot. A Catalunya, ja hem dit abans que el sector dels videojocs és estratègic, les dades de consum indiquen que el 45% de la població juga habitualment a videojocs, un terç dels usuaris hi juga diàriament, i entre el jovent, que situem entre els 14 i 24 anys, aquest percentatge puja fins al 70%. Pel que fa a l'ús del català, només un 6% dels usuaris juga a videojocs en aquesta llengua, en la nostra llengua, i en relació amb els esports, Espanya lidera la Unió Europea en interès per aquesta activitat, un 13% dels internautes en són seguidors habituals. Vull tancar aquest primer bloc de la presentació parlant dels continguts. A l'informe trobareu informació sobre la programació de les principals cadenes i emissores, dels continguts en línia i una anàlisi sobre la diversitat social, la perspectiva de gènere, els continguts culturals i la llengua catalana. Com que no és possible entrar en detall i m'ho agraireu, només faré un breu apunt sobre els continguts. M'agradaria comentar-vos que en termes generals observem una clara convergència temàtica en les principals notícies de l'any. Els grans temes sobre els quals se n'ha informat més han estat els conflictes de l'Orient Mitjà, les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 12 de maig, de l'any passat, les violències masclistes i el malaurat episodi de la Dana. Cal destacar també que TV3 és el canal que ha destinat més temps a informacions a molta distància dels altres mitjans analitzats pel Consell. I per seguir en línia amb el programa del MAC d'enguany, parlarem ara sobre intel·ligència artificial. Estem molt contents, hem dedicat molt temps i esforços a fer prospectiva en aquest aspecte i us recomanem que us mireu, si teniu ocasió de fer-ho i us ve de gust, l'informe amb deteniment. Des del CAC, aquesta perspectiva específica de l'audiovisual, el periodisme i l'educació, l'àrea de recerca, que són els responsables de la creació d'aquest informe, com us deia, dedicant molt de temps, creiem que és un dels àmbits en què treballem i són competències dels òrgans reguladors. Inclourem només dimensions en tant que estiguin relacionades amb la comunicació. Com sabeu i com hem escoltat en l'anterior ponència, la IA permet automatitzar processos de producció, edició i distribució. Les eines d'intel·ligència artificial intervenen ja en una part o en la totalitat de la producció de vídeos, guió, imatge, veu i postproducció. Per tant, obre nous models de negoci i permet generar noves fonts d'ingressos. El fet que la IA pugui generar continguts de manera tan explosiva obre qüestions de debat que el CAC, com a organisme regulador, ha de plantejar i fins i tot catalitzar. Després d'una primera anàlisi, des del CAC, hem detectat fins a 5 punts en què la IA incideix en l'ecosistema de la comunicació. En aquesta presentació en farem una breu descripció de cada un d'aquests ítems, de com s'està la situació, com s'està evolucionant la situació actualment, i aportem casos pràctics que il·lustrin l'estat de la qüestió. En aquest sentit, doncs, com veieu en pantalla, la IA tractarà sobre aquestes interaccions amb els estereotips de gènere, el copyright, la desinformació i la democràcia, el periodisme i l'educació. Una aplicació de la creació d'imatges amb la IA és la publicitat. No cal dir que les sinergies entre aquests dos mons obren nous models de negoci d'alt valor afegit. A més, en el territori on s'estableixen aquestes activitats esdevenen un pol d'atracció, de talent, innovació. És el cas, per exemple, de l'agència publicitària de Clueless, amb seu a Barcelona, creadora de models virtuals, com veiem a la imatge. Entre elles trobem l'Aitana López, la model virtual amb més seguidors de l'estat espanyol, amb 364.000 seguidors a data d'avui. Les xifres que venem en pantalla corresponen al mes de març i les hem deixat perquè veiéssiu la progressió. No sé si teníeu el gust de conèixer, reuneix tots els criteris del que és la pressió estètica. Doncs bé, l'Aitana i totes les models virtuals abarateixen costos de contractació, màrqueting, publicitat, de les empreses que les vulguin promocionar amb la seva imatge, no tenen problemes de salut mental, no estan deprimides i al mateix temps optimitzen els beneficis dels seus creadors que poden explotar sense límits un personatge virtual a qui se li ha creat una biografia, gustos, hàbits de consum, viatges. Sobre aquesta qüestió, l'informe de l'Audiovisual de Catalunya inclou un reportatge de la BBC que ha fet sobre Aitana López, que us animo a mirar. Però en qualsevol cosa, aquesta imatge que veiem en pantalla ens planteja una pregunta òbvia. La IA serà una eina d'alliberament sobre estereotips i estàndards irreals de bellesa o els reforçarà encara més? Anem a un altre dels ítems aquells que comentàvem, el copyright. Les empreses tecnològiques utilitzen continguts com ara articles de notícies, llibres, músiques, pel·lícules, fotografies, arts visuals i tot tipus d'obres creatives per entrenar els seus models, IA generativa. Per a les tecnològiques, les dades i les obres són la gasolina per alimentar la IA. Per això defensen una regulació mínima del copyright, fins i tot arriben a argumentar que un model d'IA és una simple eina similar a un ordinador o un mòbil amb càmera i filtres per editar les imatges i els vídeos. En aquest context, el passat 25 de febrer, l'administració Trump va llançar l'AI Action Plan, el projecte que té com a objectiu consolidar el lideratge dels Estats Units en aquesta tecnologia. I la iniciativa demana que tots els agents facin la seva contribució. I aquí on volem destacar, és aquí on volem destacar l'aportació de l'OpenAI, l'empresa propietària del ChatGPT. La startup tecnològica defensava que s'ha de garantir que les persones tinguin llibertat d'intel·ligència, és a dir, la llibertat d'accedir i beneficiar-se de la IA a mesura que avança, protegides tant de les autocràcies, referint-se a la Xina, com de les lleis i la burocràcia que les impossibilitin, referint-se, per descomptat, a Europa. Contraris a aquesta posició hi ha artistes, creadors, la indústria de producció de continguts, els arxius tenidors de drets, que han posat, evidentment, el crit al cel i han posat demandes contra les empreses tecnològiques perquè entrenen amb aquestes eines l'IA amb el seu material subjecte a copyright. Per què? No solament perquè defensen els seus interessos, òbviament, i models de negoci, sinó també perquè la creació de continguts, d'idees, d'estètiques i expressions genuïnes, autènticament noves, i recalco, autènticament noves, ha de generar un rendiment econòmic als seus creadors. En altres paraules, no pot ser vampiritzat per uns sistemes molt sofisticats de codi informàtic sense garantir aquesta idea primigènia dels drets d'autor. I més enllà encara, la Comissió Europea sosté que les obres produïdes mitjançant la IA o amb la seva ajuda estan protegides pels drets d'autor i obre el debat sobre qui és el propietari dels drets resultants. Està clar que la IA és una eina de poder que generarà uns vencedors i uns perdedors. No està clar qui en serà el guanyador en el seu desplegament si les empreses tecnològiques, que als Estats Units són molt properes a la nova administració, Trump, o a la indústria de creació de continguts, audiovisual, fotografia, grafisme, edició, escrit, etc. La definició i actualització del copyright establirà uns guanyadors i uns perdedors, com dèiem. Per dir-ho d'una manera molt esquemàtica i molt prosaica, qui guanyarà? Hollywood o Silicon Valley? Pel que fa a l'IA i al nou periodisme, serem molt esquemàtics perquè a més la conferència d'abans ha estat molt il·lustrativa i interessant. Estic segura que vosaltres, professionals del RAM, esteu al dia de les principals novetats, però sí que voldria destacar que quedés palès que l'IA permet l'elaboració de nous productes i formats a partir d'un text, sigui un resum, una traducció, un podcast o un vídeo. Això multiplica les finestres de distribució, les formes de consum, sense que s'erosioni la qualitat informativa. Dit d'una altra manera, una bona peça escrita o locutada o en vídeo pot prendre automàticament la resta de formats mantenint el rigor del document original de partida. Per això la IA és una aliada per desenvolupar nous productes, presentar nous prototips de productes a usuaris potencials perquè en facin el seu feedback i, o directament l'exposin i el comparteixin als seus canals de xarxes socials, i també permet personalitzar els productes periodístics, centralitzar aquest model en els nous serveis. Això fidelitza els subscriptors que associen el mitjà de referència com una marca de prestigi especialitzada en els seus interessos. Pel que fa a l'IA i la desinformació i la democràcia, molt esquemàticament, evidentment, de tota manera, la facilitat per generar i distribuir continguts periodístics és proporcional al risc per crear i propagar continguts falsos, tòxics o difamadors. No estic descobrint res de nou, topem de cara amb la desinformació i el cercle destructiu de desinformació, viralització, polarització i erosió de la democràcia. I permeteu-me que us ho exposi d'aquesta manera, aquest és el taló d'Aquil·les de la revolució digital, primer, i de la IA després. Si la llibertat pròpia de la democràcia és utilitzada contra la democràcia, com es pot evitar el col·lapse? Però també hi ha en casos de bones pràctiques, el trobareu també abastament descrit en l'informe. Un d'ells és el Spiegel, l'Alemanya, país on l'extrema dreta de funesta memòria està augmentant la seva representació democràtica, entre cometes, gràcies en part a la desinformació que propaga les xarxes socials. En l'ecosistema comunicatiu alemany trobem el seminari Spiegel, com us deia, que és el mitjà tradicional més avançat en l'ús periodístic de la IA. Ole Reisman, director de l'IA del mitjà, explica que el departament de fact-checking del Spiegel compta ara amb una eina IA que permet introduir un article, prem un botó i en qüestió de segons rebre resultats que indiquen si hi ha alguna informació incorrecta en el text. Aquesta experiència és veritablement rellevant i pot actuar com un far que faria esforços de tots els mitjans i organismes compromesos amb la veracitat informativa més enllà i en els valors democràtics contra l'auge dels populismes i de les ideologies totalitàries. I per últim, deixeu-me que us parli de la IA centrada en la infància i l'educació. És el darrer d'aquests àmbits i demana que la intervenció pública serveixi per evitar riscos i disfuncions. Com sabeu, una de les línies de treball del CAC és l'EDUCAC, que desenvolupa una tasca necessària en la nostra societat mediatitzada. En aquest cas em refereixo a la vessant educativa en intel·ligència artificial i amb la intel·ligència artificial. D'una part trobem arguments que afirmen que un aprenentatge amb IA degudament dissenyat, aplicat i supervisat pot ser una eina pedagògica de primer ordre per impulsar la curiositat i la innovació, fins i tot pot obrir noves formes d'adquirir coneixements i donar sortida a les necessitats en diversitat i ritmes d'aprenentatge entre els diferents alumnes d'una mateixa aula. A més, les franges més joves de la població són més receptives a aquesta tecnologia i l'utilitzen més que els adults i amb més habilitat, com sabreu. Els riscos, però, de la IA entre la infància coincideixen amb els de la societat digital que els precedeix, si bé els augmenta i els multiplica. Per això cal redoblar els nostres esforços. Per acabar, volem mencionar, com a comentari final, dos focus de treball sobre el nou horitzó de la IA que ha obert a les aules. Es tracta només de dues pinzellades que estan més desenvolupades en l'informe que presentem avui i al qual podeu accedir amb el QR que donarem al final de la meva intervenció. D'una banda, trobem la UNESCO, que ha creat i començat a desenvolupar l'educació en IA, l'e-literacy, com una nova capacitat cognitiva necessària per als propers anys i generacions. I de l'altra, en un terreny més pràctic i governamental, citarem el projecte del govern britànic AI Opportunities Action Plan i la branca específica desenvolupada pel Departament d'Educació. En aquest apartat es recalca la necessitat de desenvolupar models d'ús de la IA que siguin efectius i segurs en contextos escolars. Ja està, fins aquí la meva intervenció. Us he promès que seria ràpida i esquemàtica. Espero que no us hagi semblat massa pesada. Aquí podeu accedir a l'informe de l'audiovisual. De veritat que és interessant. Conté moltes particularitats que us animo a explorar. Estem molt contents dels resultats. Sincerament us convido a consultar-lo i distribuir-lo, compartir-lo amb qui us sembla. Voldria agrair des d'aquí a l'equip del CAC que l'ha fet possible, al Consell, per creure en aquests projectes estratègics i moltíssimes gràcies a tothom per la seva atenció.
Gràcies, Laura Pinyol, vicepresidenta del Consell Audiovisual de Catalunya.
Finalitzem aquí el segon episodi de l'audiovisual MAC Gran Reserva. El dissenyador tècnic Josep Soley i qui us parla, Lau Delgado, us emplacem a seguir els continguts de l'audiovisual MAC a través de la vostra plataforma o agregador preferit o dels espais webs de Ràdio Granollers o del Mercat Audiovisual de Catalunya. Nosaltres us esperarem aquí, en aquest especial Gran Reserva de l'Audiovisual MAC. Fins la propera.